Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, benvingudes, benvinguts a aquest Tu diràs de dijous 8 de desembre del 2022, dijous plujós, en què us acompanyarem, com sempre ho intentem, els dels esports a RAC1 per tancar aquest dia de sofà, manta i, si us ve de gust, ràdio. Dia 19 al Mundial de Qatar, segon de descans després de l'espectacular arrencada de futbol que hem viscut ininterrompudament des del 20 de novembre, i dia de descans que cau a més a l'inici d'un pont festiu a casa nostra. Per tant, tots els ingredients feien pensar que seria un dijous d'allò més tranquil. Doncs ja ho sabeu que no ha estat així. De fet, dèiem, ha estat una jornada de notícies i notícies molt importants a la selecció espanyola masculina.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Per tant, obrim comunicació amb Qatar, on hi ha el nostre enviat especial al Mundial, en Damià López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, molt bona nit.
Com apuntaves a les últimes hores, s'ha acabat fent oficial avui. Dami, aquest migdia, ara ja sí, la decisió del canvi de seleccionador oficial. Acaba l'etapa Luis Enrique, arrenca l'era Luis de la Fuente.
Doncs sí, Luis de la Fuente és el nou seleccionador espanyol en substitució de Luis Enrique. La Federació Espanyola ha fet els dos anuncis aquest matí. Primer el de la no continuïtat de Luis Enrique i després el nomenament de Luis de la Fuente, fins ara seleccionador sub-21. Pel que sabem, amb Luis Enrique hi ha hagut una breu conversa per dir-li que no continua. El tècnic ho ha acceptat. De fet, se li acaba el contracte a final d'aquest any, no és cap destitució. I la selecció espanyola ara passa a mans de la Fuente, tècnic exitós en categories inferiors, que representa la continuïtat del projecte iniciat per Luis Enrique i que serà presentat dilluns a 1:45 del migdia.
Hi haurà canvi de seleccionador, Dami, també canvi de director esportiu, per tant, l'estructura esportiva que també canvia.
Sí, és un canvi que s'ha produït i que ha anunciat la Federació Espanyola una estona després d'anunciar l'adeu de Luis Enrique i la incorporació de Luis de la Fuente, i és que Francisco José Molina, que és qui s'ha encarregat junt a Luis Rubiales de fer aquest canvi de peces a la banqueta de la selecció espanyola, expliquen que per coherència i perquè també vol dedicar-se a les banquetes, deixa el seu càrrec de director esportiu, que ocuparà a partir d'ara Albert Luque.
Ara de seguida aprofundim en aquests canvis, no exempts de polèmiques i de comentaris, que ocupen el centre del focus informatiu, i ho farem amb un munt de veus per contextualitzar-ho. Ho comentarem amb la taula de tertúlia d'avui, en Joan Poquí, l'Anaïs Martí i en Toni Joan Martí. Preguntarem a qui més coneix tots dos entrenadors. Serem a Portugal per parlar amb el davanter del Braga, ex del Barça, a Abel Ruiz, que ha estat a les ordres de Luis de la Fuente a la selecció espanyola sub-21, i també trucarem al company Manfredo Álvarez, molt proper a Luis Enrique. I a més, escoltarem què en pensen altres periodistes que són a Qatar per veure com ha caigut la notícia, a impressions que ha pogut recollir en Dami. Tot això quan som a les portes de dos partidassos. Demà s'acaba el descans, arrenquen els quarts de final i quins quarts. A les 4, Brasil-Croàcia, i a les 8, Argentina-Països Baixos. Després, tot a l'última hora, hi ha els protagonistes. Amb una intrahistòria, per cert, que us volem explicar avui al Tu diràs, del combinat de Leo Messi, del combinat de l'Argentina, la intrahistòria d'aquesta cançó. Lliga un professor de 30 anys, un canal de televisió, una cançó versionada i una monumental afició per l'Argentina. Després, insistim, us ho expliquem amb en Roger Saperes. Ara bé, com sempre, hi ha vida més enllà del Mundial. Com, per exemple, que avui ja hem viscut el primer amistós d'un dels equips catalans de primera divisió, Albert Ferran.
Sí, del Girona, en la seva estada Estepona, ha superat l'estàndard de Lieja per 1-0 amb gol de Samu Sainz a l'inici de la segona part. Michel, que ha fet dos equips diferents, 45 minuts l'un, 45 l'altre, i l'hem escoltat prou satisfet, sobretot amb la intensitat dels seus futbolistes. Per cert, després et donaré més detalls sobre l'anècdota del partit, que és que a l'estàndard de Lieja sí. ha acabat jugant el preparador físic.
Carai.
Res, un minutet i mig, però ha hagut de sortir per la lesió d'un futbolista.
Avui, que és dijous, tindrem bàsquet en vena. Amb una notícia de primer ordre mundial, finalment, la jugadora nord-americana Brittney Griner ha estat alliberada després d'un intercanvi amb el traficant d'armes rus Víctor Bout. Serem als Estats Units, de fet, amb el corresponsal de La Vanguardia, en Francesc Peirón, perquè ens en doni els detalls. I avui que hem tingut derrota de l'Uni Girona a l'Eurolliga, Albert.
Sí, derrota que podríem qualificar de salvadora de l'equip gironí, que arrencava la jornada líder del grup B de l'Eurolliga i rebia un dels equips de la part baixa del grup, el Miskolc, però les hongareses han acabat guanyant a Fontejau per 58-64 en un partit per oblidar de les gironines, 0-11 en llançaments de 3 i un pobre 37% en tirs de 2. Amb aquesta derrota l'Uni perd la primera posició, queda amb 3 victòries i 2 derrotes. Mentrestant, a l'Eurolliga masculina tenim jugant al Madrid, últims segons, està guanyant 88-84 contra el Mònaco, possessió per l'equip visitant, però vaja, a 6 segons pel final el Madrid ve gairebé a tocar.
Sí, sembla que algú s'ha endut una forta patacada en aquest partit, haurà de sortir amb les lliteres, amb les assistències mèdiques, però vaja, i de fet és forta la patacada perquè li estem veient amb oxigen ara mateix col·locant-li a un jugador del rival del Real Madrid, en qualsevol cas aquest resultat que ja el tenim a tocar. I també hem tingut avui Oriol Jové, partit de Champions League d'handbol.
Sí, amb victòria pel Barça, 32-26 contra l'Alborg al Palau Blaugrana, en una exhibició de Gonzalo Pérez de Vargas, que ha estat clau perquè al Barça li ha costat escapar-se en el marcador, de fet perdia el descans i al final ha acabat guanyant de 6. Els de Carlos Ortega són líders amb 17 punts, un més que el Kiel, que és segon, i en tenen 5 de marge respecte al Nant, amb la qual cosa s'acosten una mica més a la classificació directa pels quarts de final.
7 minuts per sobre de les 11, una primera pausa i arrenquem aquest Tu diràs de dijous 8 de desembre del 2022.
Tu diràs amb Dani Aguilar.
Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting. I entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 euros. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Bona nit. En els tres sorteigs del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat... el 168, el 86 i el 913.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Per sobre de les 11 de la nit d'aquest dijous 8 de desembre del 2022, perfectament acompanyat en aquesta nit plujosa i freda i de sofà de dijous, diré moltes vegades divendres o dissabte, ja us aviso. Hola, Toni Joan Martí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I hola, Anaïs Martí, bona nit.
Bona nit.
No feu pont, vosaltres.
Pont?
Ja.
Què és pont?
Què és pont? Clar, també és veritat que si tu, Anaïs, agafessis pont ara, seria...
I què és sofà i què és manta?
No?
Home, sí. I això que el dia acompanya, perquè home, amb la això... pluja, ningú pel carrer...
Clar, però què millor que estar aquí, Toni, compartint una bona estona a ràdio? Que la gent ens escolti.
Deixa de rajar de les meves vacances.
No, per res, per res.
Ja t'he dit el que has de fer, si vols no... intentar viure una mica bé.
Tinc un problema amb això, ja t'avanço que tinc un problema amb això. O vaja, tinc alguna cosa pendent. En tot cas, ara de seguida també saludarem en Joan Puquí, que completarà la taula dels dijous. Què ha passat al Wizzing Center, Albert? Deixàvem el partit del Real Madrid d'Euroliga pràcticament sentenciat. Què dimonis ha passat?
Sí, primer estàvem pendents del jugador del Mònaco, que finalment Jordan Lloyd, qui ha caigut molt malament i a més se l'han emportat amb oxigen, per tant, molt pendents. I el Mònaco, perdent de 4, quedaven 6 segons, Mike James ha agafat la responsabilitat, ha clavat un triple increïble, però és que a més falta de Tavares. 3-1 per empatar el partit. I anem a la pròrroga, Mundet des de casa deu estar vibrant en aquest final de partit. 88-88, el Madrid ha fallat l'últim atac. Anem a la pròrroga.
A la pròrroga, aquest partit d'Euroliga entre el Madrid i el Mònaco. Recordeu que demà juga el Barça, avui ha perdut l'Uni Girona. Tot això en notícies de bàsquet. Després, al tram final, tindrem un bàsquet en vena especial, també, per parlar d'una de les grans notícies d'impacte, l'alliberament de la jugadora nord-americana Brittney Griner. Estava empresonada a Rússia i ha estat alliberada amb un intercanvi de presoners. Després serem als Estats Units, a Nova York, per parlar-ne. Però l'altra notícia del dia, l'altre nom propi del dia, vaja, en són dos, es diu Luis Enrique Martínez, però és que abans... Hola, Joan Puquí, què tal? Bona
nit. Bona nit.
Et pensaves que eres tu, l'altre protagonista del dia?
Ah, val. Home. De fet, vinc de baix del Mundo Deportivo, de gaudir de la primera bona notícia en molt de temps.
Què és?
L'empat del Chelsea al camp del Real Madrid és femení,
sí,
que implica que se li complica molt a l'equip d'Àngel Vilda, Jorge.
Ah, va, ara no sé de què m'estàs parlant.
És el pare, l'Àngel Vilda és el pare, que havia sigut preparador físic de l'Atlètic de Madrid, primer, i del Barcelona després, un gran madridista, i el fill, un gran madrador de la federació, i ara està allà.
Molt bé.
I avui l'equip el que padrina i que patrocina, se li complica el passi a Champions, en la qual cosa és una bona notícia dintre del fangar de porqueria en què ens trobem.
I tot això amb un bona nit, senyores i senyors. Per tant, em sembla perfecte que haguem començat així la tertúlia.
És èpic.
Després parlarem de tot, del Madrid femení. El Barça femení tampoc et pots somriure gaire, perquè
però és l'idea del suro.
Exacte. Però en qualsevol cas, el nom propi del dia, o un d'ells, és aquest que sentirem de seguida. Aquestes eren paraules del març. Eren paraules del març de Luis Enrique, seleccionador en aquell moment d'Espanya.
De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata, y si no, pues ya no tendréis que pedirlo. Miré tranquil·lament i no passa nada.
Dit i fet, vaja, dit i fet. Ara, de seguida, amb el Damià, analitzarem quines han estat les circumstàncies d'aquest comiat. Damià, tinc per aquí, eh?
I tant, aquí continuem.
Amb el Joan Boquí, amb el Toni Joan Martí, amb l'Anaïs Martí. Quina temperatura us fa avui? A Qatar, que deia, t'escoltava al migdia que havia plogut, no, Damià?
Ahir va ser.
Va ploure, eh?
Sí. Avui no, bàsicament perquè ahir vaig explicar que va ploure per primer cop en un any. L'última vegada, ahir quan va ploure, vam preguntar i ens van explicar que l'última vegada que havia plogut va ser fa aproximadament un any, el novembre de 2021, i que era la tercera vegada que plovia en 5 anys. Mm. Així que ahir vam ser uns autèntics afortunats, ja bàsicament perquè amb la temperatura que fa aquí, doncs ve de gust veure una mica de pluja, però no només per això, sinó perquè estadísticament no és massa habitual que estant nosaltres aquí doncs caigués un dia de pluja. A més, de manera totalment inesperada, perquè al matí va sortir el sol com sempre, gairebé 30 graus, i de cop i volta el cel com que es va tapar, va començar a refrescar i va caure un patac, mitja horeta,
Ah, val.
No, pensis tu que sigui una... O sigui, la vida ha continuat igual.
Sí, ja m'ho imagino.
Mitja hora Sí, continuem igual. O sigui, en cap cas podem parlar, per exemple, d'una tempesta que pugui afectar a un partit.
No, ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino.
Impossible, no. Impossible. Tempest... Aquí al costat de Doha hi ha un desert immens.
Ja, sí.
I, perdona, Damià, hola. Escolta'm, se sap si els jugadors de la selecció de Qatar segueixen en vida?
Per favor.
O no han desaparegut de l'escena.
Preocupa pel seleccionador.
Te la va dir, és que n'hi ha...
Què passa? Bueno,
hi ha una història que sembla que és verídica sobre la que s'ha escrit, que és que el Mundial d'Itàlia 34, Mussolini tenia sota amenaça els seus futbolistes, que si no guanyaven el Mundial estaven amenaçats de mort, i sembla ser que els rivals... No, això és més aviat l'any 38, també, l'any al Mundial de França 38, quan Itàlia va guanyar contra Hongria, crec que és el porter d'Hongria, que no recordo com és el nom, va dir, bueno, he perdut un Mundial, però estic content perquè he salvat 11 vides.
No? Mira.
Que en la història dels Mundials això ha passat. Ara, jo diria que els jugadors de Qatar ara mateix estan vius. Diria,
sí.
No em consta, però...
Exacte, ens quedem tots més tranquils. A veure, parlàvem de tempestes. Tempesta hi ha hagut a la Federació Espanyola, Dami, avui ho hem sabut definitivament, ens ho explicaves durant les últimes hores, ja és oficial aquest canvi de Luis Enrique per Luis de la Fuente. Luis de la Fuente per Luis Enrique, ja no és el seleccionador Luis Enrique.
Sí, la Federació Espanyola aquest migdia anunciava en primer lloc que prescindia de Luis Enrique com a seleccionador espanyol i que confiava, deia en el comunicat a partir d'ara, en Luis de la Fuente, tècnic de la Sub-21. Actuació ràpida, no s'ha volgut allargar la presa de decisions. De fet, ahir a la tarda no hi havia massa sospita que la cosa anés tan ràpida, però aquest matí ja sabíem, preguntant... i parlant amb persones properes al cas, doncs que aquest matí s'acceleraria la situació. Per bé que els resultats aconseguits fins ara per Luis Enrique havien estat notables, doncs bé, l'eliminació prematura del Mundial ha precipitat la decisió presa per la direcció esportiva de la Federació Espanyola. A banda del desgast i les relacions difícils de Luis Enrique amb els mitjans de comunicació, la derrota primer amb Japó ja va crear dubtes, i l'eliminació vuitens de final contra Marroc ha estat ja molt complicada de superar per Luis Enrique, que encara té contracte fins al 31 de desembre. Luis Enrique mai ha arribat a manifestar-se públicament sobre si volia continuar o no, però el que sabem és que la Federació Espanyola s'ha avançat als desitjos de Luis Enrique i ha anunciat la decisió que aquest no continuï. De fet, pel que sabem, hi ha hagut les últimes hores una conversa molt breu i escueta en què se li comunica a Luis Enrique, per part de Luis Rubiales i Molina, que no continua, i aquest accepta cordialment la decisió, sense entrar en massa discussió, i Luis Enrique, un cop acabada aquesta conversa, se'n torna a Barcelona per carretera, ell ja és a Barcelona, Luis Enrique, donant per tancada la seva etapa, no sense abans acomiadar-se del seu staff. Aquesta tarda Luis Enrique ha publicat una nota breu, però elegant, agraint a la Federació Espanyola la confiança, també a l'afició, i remarcant que la selecció espanyola necessita suport incondicional. Recordem, Luis Enrique va agafar la selecció espanyola després del Mundial de Rússia, en què Espanya cau de manera idèntica, també a vuitens de final. Amb ell els resultats no han estat dolents, semifinalista a la passada Eurocopa, caient els penals contra Itàlia, va caure a la final de la passada Nations League contra França i està classificat per la Final Four de la pròxima Nations League que es disputarà a Països Baixos el pròxim mes de juny.
Barra lliure, doncs, senyores, senyors.
Jo només dic, és que em va perfecte, perquè amb això que acaba de citar el Damià, em sembla la injustícia, no la injustícia que deia l'estàtua de cera, anys enrere, és una injustícia i una pèssima decisió esportiva injustificable amb aquests resultats que acaba de donar el Damià. És a dir, si una trajectòria des del 2018, és a dir, de 4 anys, Luis Enrique presenta aquest full de serveis i a la primera curva, a la primera caiguda, el degollen d'aquesta manera, què vols que et digui? A mi em sembla que no té justificació des d'un punt de vista esportiu. Han d'entrar altres factors per entendre-ho. Si no, per mi no hi ha una explicació purament esportiva ni futbolista.
La patacada al Mundial.
Vale. O sigui, és a dir, a la primera.
Sí.
Aleshores, amb el tio que he citat jo al principi, el tal Bilda, què haurien d'haver fet amb aquest senyor?
No, sí, clar, clar, clar.
La mateixa federació, perquè és el mateix senyor Calvo el que mana. Mm. No, tots sabem per què se l'han carregat, però només em centro en una justificació esportiva. No n'hi ha.
Jo coincideixo amb el Puki. Em sembla que és una decisió que ha arribat massa d'hora. Crec que al final la federació s'ha deixat portar per la por i també per un tema mediàtic. Vull dir, em sembla que Luis Enrique doncs, no és un tècnic que caigui massa bé
no.
a molta, vaja, al poder mediàtic. Crec que també Luis Enrique no l'ha sabut utilitzar, perquè penso que en aquest sentit hauria pogut ser una miqueta més intel·ligent en lloc de ficar-se, i em perdonaré l'expressió, tan de cul amb la premsa, sobretot la roda de premsa prèvia al partit contra el Marroc. Crec que va estar molt desafortunat. Em sembla que ell és un entrenador amb una idea molt clara, que volia fer coses grans amb jugadors que potser no ho són tant. O sigui, jo crec que aquesta selecció és una bona selecció, però és massa jove encara per poder assumir segons quins reptes. I crec que aquí hi ha també una crisi generacional que és força evident, perquè anar a un Mundial amb futbolistes tan joves com Gavi, com Pedri, que tenen doncs això, 18, 20 anys... vaja, em sembla que pretendre guanyar un Mundial a la primera de canvi crec que com a mínim és arriscat i agosarat, i crec que en aquest sentit doncs el projecte en si es mereixia més paciència, però em sembla que la federació no ha volgut assumir aquesta por al fracàs i a la primera de canvi doncs ha preferit fer un canvi de guió, i em dona la sensació que Luis Enrique ho tenia bastant clar també, ho tenia força coll avall, perquè en el moment en què tu et planteges no renovar i saps que depens del resultat d'un Mundial, també t'estàs arriscant a que pugui passar
sí.
Això.
També és
si ell hagués volgut, hagués pogut renovar, i ara doncs mira, ja xerraran, que jo tinc un altre contracte i seguim endavant amb el projecte. Però crec que és una decisió molt desencertada. Més que res perquè al final el bloc de futbolistes seguiran sent els
sí,
mateixos.
Sí, sí.
Luis de la Fuente els ha tingut a la majoria.
Sí. Saludo també el Roger Saperes, que el tinc aquí al meu costat. Hola, Saper.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Un debat que podem tenir és, aquesta selecció era prou bona per ser semifinalista d'una Eurocopa?
No.
És a dir,
jo crec que sí.
El resultat de l'Eurocopa va estar per sobre de les possibilitats d'aquesta selecció i la del Mundial per sota de les possibilitats d'aquesta selecció? O la realitat d'aquesta selecció diu que pot ser semifinalista d'una Eurocopa amb aquest equip? Ho dic per, també, des d'aquesta perspectiva, qualificar el nivell a nivell de resultat de Luis Enrique o no?
Jo estic d'acord que no és una selecció top en quant a noms, però penso que sí que té nivell per estar a la semifinal. És a dir, van arribar a l'Eurocopa, a la semifinal de l'Eurocopa i la final de la Nations League de forma merescuda. I de la mateixa manera que va perdre en Marroc en un partit desafortunat, i, escolta'm, i parèntesi, jo també crec, com l'Anaïs, que Luis Enrique ha comès molts errors. Però jo crec que la federació hauria d'analitzar la trajectòria global. I jo penso que sí, que la selecció té, espanyola té, nivell per arribar a la... Igual que pot. No és prou infal·lible com per no caure.
Bé, jo crec que és una decisió molt populista.
Espera, un moment, Toni, després el Dami, digues.
No, que digues, Toni, digues.
No, anava a dir que és evident que és una decisió molt populista, que la federació no s'ha vist amb cor aguantar tota la pressió, les ganes que hi havia de certs entorns perquè Luis Enrique acabés caient. Ja, de fet, ja s'hi va coquetejar, ja s'hi va filtrejar quan en la Nations League l'Espanya acaba marcant a última hora. I sí que crec que l'únic dubte que em queda és què pensava Luis Enrique, no? És a dir, Luis Enrique volia seguir? Luis Enrique ho deixava obert, perquè, clar, 5 vegades de 16 mundials que ha disputat Espanya, a la selecció ha arribat a quarts de final. Mm. És a dir, jo he vist titulars de fiasco, fracasso, 5 vegades de 16 Espanya ha arribat a quarts de final.
Sí.
És un 31% de les vegades. Per tant, no crec que sigui cap fracàs, són més temes personals. I després sí que crec, entrant directament a l'assumpte futbolístic, que és una selecció que feia temps, per mi, que ha tocat sostre. I quan dic que ha tocat sostre, és que Espanya no té jugadors per aspirar a més. És que crec que amb un altre seleccionador...
A més de 8 anys de final, segurament, sí, Toni.
Doncs potser fins a quarts, però és que no té jugadors per aspirar a més, perquè al final, amb un altre seleccionador, difícilment haguessis obtingut els resultats que has obtingut. Brasil té Vinícius, Argentina té Messi, França té Mbappé. Espanya té un equip que pot aglutinar la possessió que té molts migcampistes, fem debats de si Canales, Aspas, el compto allà com a trequartista, però no té cap jugador desequilibrant. I en un Mundial, en una Eurocopa, els equips importants ja es defensen bé. Què et passa? Per què Espanya ha fet tants 0-0 en l'últim any i mig? Perquè tu ets superior, tens la possessió, però no ets capaç de generar cap de desequilibri. Per això s'endua Nico Williams, per això s'endua Ansu Fati, tot i que no estava bé. Però després arribes i fas dues ocasions. Crec que Luis Enrique té un model, una decisió, unes tries que el fan arribar a un cul de sac, i és que no pot millorar el que té perquè no hi ha genialitats.
Però és una qüestió de llista, llavors.
No, és quin jugador decisiu de la part del davant podies haver portat? Clar. Que tingui 1-1 i no hagi anat.
S'han sentit aquests dies moltes coses de Borja Iglesias, de Iago Aspas, amb tots els meus respectes.
No, 1-1,
no crec que amb Borja Iglesias o Iago Aspas aquesta selecció pugui guanyar amb un Mundial. Per això et parlava abans d'una crisi generacional, perquè al final, si no hi ha, doncs no hi ha. I no és un tema del seleccionador. És un tema, vaja, sí que ho és del seleccionador, però vull dir que el seleccionador no pot compartir peres amb pomes. És que si tu tens això, doncs tens això. I això no vol dir que... Que jo sí que penso que Espanya podia tenir nivell per guanyar el Marroc. Però vaja, és que aquest Mundial han passat moltes coses, que Alemanya ha caigut a la primera, canvi. Què pensem? Que Alemanya no té nivell per... Sí, i són moltes coses. Però sincerament crec que és una generació, doncs, que arriba fins on bonament pot arribar i que difícilment podrà arribar a les semifinals d'una Eurocopa perquè s'ha demostrat, però guanyar un Mundial... Mare de Déu, repassem l'alineació de l'11 d'Espanya que va guanyar un Mundial i l'edat que tenien. És que no té res a veure amb la que té ara mateix.
Jo també crec que és absurd, és absolutament absurd fer un drama de que no vagi al Panda o que no vagi al Iago Aspas. Això és surrealista. Sí que és veritat que crec que el conjunt de Luis Enrique li han faltat dues coses en aquest aspecte que estem tractant, que estic molt d'acord. Una, que Ansu Fati no és l'Ansu Fati que era fa un any, abans de les darreres lesions. I segon, la baixa d'Oyarzábal. Oyarzábal va ser un futbolista, tot i que no és un davanter centre, és un futbolista que a l'Eurocopa de fa un any i mig, va ser jugador clau per a la selecció de Luis Enrique, i acaba de sortir, o està crec que encara no ha començat a jugar després de la lesió de genoll gravíssim. Crec que aquesta baixa i aquesta no presència al Mion Sufati ho ha pagat molt, però coincideixo amb els companys que no hi ha un jugador determinant a la selecció que marqui la diferència.
Jo només per fer d'advocat del diable, i ara vaig amb tu, Dami, però s'ha parlat d'aquesta famosa manca de pla B, d'aquesta famosa manca de en funció de com et juga algú o altre, em fa tothom que no al cap a la taula ja, jo només ho exposo, tenir un jugador que pugui provocar una manera diferent de jugar, i que això Luis Enrique no ho tenia, perquè la llista la va configurar però, com la va configurar.
Molt ràpid, Dani, però pregunto, quina ha de ser l'alternativa? No? Tu tens un entrenador que té una idea molt clara de joc,
i jo crec
que ell compartia una idea que tenia Guardiola, que és el pla B ha de ser executar encara millor el pla. És a dir, no estem fent prou bé el que volem fer, i per això ens bloquegem o no som capaços de superar partits com el del Marroc. Té aquesta idea. Jo, quina és la idea per superar equips que foten 10 tios al darrere?
1-1 estàtic. I no tens.
Potser et falta aquest jugador. L'altre dia parlava Jordi Cruyff, no?, que el futbol ara és contundència en les dues àrees.
Sí.
Doncs segurament és una de les coses que li ha faltat a Espanya, no? Un gran porter i un gran davanter. Ara, jo crec que com a conjunt, i en el moment en què està la selecció espanyola, carregar-te ara que ell està construint alguna cosa, abans parlàvem, Dani, a la redacció del que estava fent Luis Aragonés, no?
Sí,
el 2006, miràvem, no? Van al Mundial, primers de grups, eren la selecció més golejadora, la menys golejada, amb els dos màxims golejadors, que eren Villa i Torres en aquell moment, i cauen contra França. En aquell moment també trontollava tot. En aquell moment es va apostar per Luis Aragonés, va venir una Eurocopa, va venir un Mundial, va venir una altra Eurocopa. Jo crec que estaves en un moment més o menys...
No, Alemanya s'ha apostat per Flick, per exemple.
En aquell moment hi vas creure en Luis Aragonés i et va sortir. Ara, amb tothom apuntant a Luis Enrique, jo crec que li ha tremolat el pols a Rubiales de dir ara les pistoles ja no van cap a baix, sinó que aniran cap amunt, i abans que em disparin, em carrego el davant.
Clar, i aquest té l'armari ple de
morts. Sí, clar. Per això t'anava a dir. No sé si li ha... si li ha tremolat el pols el té molt ferm.
No, vull dir, no hi ha, amb tots els seus defectes, que no és un
president... Però el feia més valent, Dani, a Rubiales.
Sí.
És que amb tots els seus defectes no és la meva devoció, Villar estava fet d'una altra fusta. Villar era un tio, home, i tant.
Sí, sí, no, sí, sí, evidentment.
Va resistir moltíssims anys.
No tenia cartes per jugar fort, Rubiales, en aquesta partida, amb segons quins actors.
Però has de ser valent, eh? O sigui, estàs, en aquest moment tens la cerviz absolutament baixada davant de tota la caverna. O de la caverna contrari, que vol marcar la seva línia. I, home, jo sí que crec, estic d'acord amb el que diu el Roger, però jo sí que penso que un pla B, no només la selecció, qualsevol equip s'ha de tenir. I el podia tenir, tot i que tampoc seria infal·lible, eh? Però podies tenir... Jo sí que penso que el Panda... No estic dient que sigui
totalment
obligatori.
Però, per exemple...
O aquell al Sevilla que va portar el Fuentes aquest, el de la Fuente, se'l va endur als
Jocs Olímpics.
Als Jocs Olímpics.
A Tòquio.
Com es diu? El Rafa Mir.
Rafa Mir. Sí.
Aquest jugador. Sí. Aquest pot ser un pla B.
Sí. Però el pla B...
A l'Alexanko de Cruyff, del Dream Team.
Però és que el pla B hagués estat un davanter centre, haguessis canviat la forma de jugar i t'haguessis dedicat a enviar centrades a l'àrea amb els centrals de Marroc, que ho treuen absolutament tot.
Sí,
per
sí,
mi, és més reprovable no haver portat un extrem, però tornem, és que no n'hi ha. Un pla B, és igual si és Morata, Borja Iglesias...
Ezabde, però s'ha anat al Marroc.
Kraus. No tens un extrem que desequilibri.
Però és que estava pensant ara, Dami, qui era, ajuda'm, Llorente? Que era com el desatascador una miqueta de Del Bosque, no? Si no vaig malament, oi?
Llorente?
Fernando? Bueno, Llorente...
Fernando Llorente.
Com a pla B, C o D,
és igual.
És un davanter centre gran.
Sí, sí, sí.
És el Rafa Mir, que
això va ser el famós partit de Portugal a Ciutat del Cap, als vuitens de final del Mundial, que va sortir, va fixar els centrals i va fer un cop de cap que se'n va anar fora, i és una actuació una mica llegendària de Llorente, però va ser aquell partit només.
Ja, sobrevalorada. Dami, que t'he interromput abans, deies, sobretot el que estem parlant.
No, bueno, han sortit molts temes. Destacàvem abans els resultats de Luis Enrique. Jo crec que en tornejos així curts els resultats depenen de detalls que van molt al límit. Per exemple, ha quedat que Luis Enrique va fer Espanya semifinalista a l'Eurocopa, no? Però va ser així. Però, clar, per exemple, en aquella Eurocopa Espanya va passar als quarts de final contra Suïssa als penals. Si aquells penals els perds, que és una tanda, caus a quarts de final. I aleshores, doncs, hagués estat un torneig on Espanya, doncs, hagués decebut. Però és que si després passa la tanda a semifinals contra Itàlia, Espanya hagués estat finalista. Sí. I podria haver guanyat l'Eurocopa. És a dir, ja passes de caure a quarts de final contra Suïssa a poder guanyar l'Eurocopa si passes la tanda. Estem parlant de detalls, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, Espanya pot passar la tanda contra Marroc i no estaríem parlant de res del que estem parlant, no. Saps? Però de res. No estaríem parlant ni d'alternatives, ni d'un contra un. Ja sé que tot s'analitza en funció del resultat. Però per això que jo, més que el resultat en si, se li ha de reconèixer a Luis Enrique, i és així, eh? I vull dir que ha arribat a la Final Four a la final de la Final Four que perd contra França, ara Luis de la Fuente dirigirà la Final Four a Holanda al mes de juny. Jo a Luis Enrique el que li destaco més, clarament, és la transició que ha fet i el rejoveniment de l'equip, perquè hem de recordar que en un partit calcat als vuitens de final del Mundial de Rússia, el líder d'aquell equip era Isco. Bueno, estava Sergio Ramos, aquell dia surt Iniesta al final, una selecció dirigida per Fernando Hierro, i és clar, aquests dies, per exemple, avui, molts mitjans ja estan començant a assenyalar Pedri. Que jo crec que aquest és el problema, no? Que estan assenyalant a Pedri, que és un nano que acaba de fer 20 anys, i clar, i el tema és...
el tema és que és del Barça, ja està. Del Barça,
bueno, ja no, però igual... Bueno, sí, però igualment... Però igualment, a quina edat van començar a ser algú, Xavi i Iniesta?
Molt més tard.
Molt més tard, no?
Sí, sí.
Aleshores, jo crec que és una... Jo crec que aquest procés, dintre de que Luis Enrique hagi marxat, doncs que De La Fuente agafi el projecte, és una bona notícia perquè el continuarà. Però jo crec que Luis Enrique estava perfectament legitimat per seguir-lo, perquè d'aquí 4 anys, en el Mundial 2026, Pedri tindrà 23 anys.
Sí, sí, sí.
No tindrà ni 24. I clar, jo no crec que en la història del futbol, o molt poques vegades, a un jugador de 20 anys, a un altre de 17, a un altre de... com Ansu, que és molt jove, se li hagi posat la càrrega, i això és com a mínim és debatible, saps? Que a un jugador tan jove se li hagi posat la càrrega de tota una selecció. Ara el Toni parlava de que si França té Mbappé, que si Brasil té Vinícius, però ja no és qüestió només del nivell d'aquests jugadors. Jo crec que és l'edat, sincerament. Que a un jugador tan jove li posis la càrrega d'un equip, a mi em sembla que està bé, perquè estàs llaurant pel futur, i de cara a 2024 Eurocopa,
2026 al Mundial, però em sembla que és impossible que tu puguis guanyar el Mundial amb jugadors tan joves. Ara, clar, aquest projecte s'ha de continuar. El que no es pot fer, el que no pot fer ara la Federació Espanyola és fer una passa enrere i posar a un entrenador que tot això t'ho destrueixi. Jo crec que la clau és continuar-ho. Llavors sí que anirà bé.
Jo crec que el Dani acaba de dir una cosa que és molt interessant, que és que tu mires l'últim Mundial, no? I la sensació que hi havia és d'una final de cicle, no? D'una cosa, situació desgastada, amb Lopetegui el fan fora just abans, amb Fernando Hierro, amb el debat d'Andrés Iniesta ja en el tram final de la seva carrera, d'aquella suplència, d'un equip ja desgastat. I tu mires aquesta selecció d'ara i pot tenir moltes coses i podem tenir molts debats de si aquest jugador, aquell altre, de si podia tenir un pla B, si no, però jo crec que era és un equip ara o un conjunt que transmet una sensació a mi, com a mínim quan ho veig des de fora, d'aire fresc, d'alguna cosa que s'està renovant i que, hosti, que ha fet una semifinal d'Eurocopa, que ha fet una fase final de Nations League, que ara potser ha caigut massa d'hora al Mundial, potser ha caigut massa d'hora, però que hi ha alguna cosa que està en construcció.
I d'idea futbolística, segurament.
O sigui, jo crec que tu pots tenir discrepàncies en alguna manera de fer de Luis Enrique, que pots no estar d'acord en els streams, en la convocatòria o en algun jugador, però en el cop general jo crec que és un tio valent que està apostant per jugadors i que és capaç de resistir les pressions de determinats sectors, de dir, ara volem això, a Ramos a la selecció. Doncs si creu que no, perquè s'està regenerant, doncs no ve Ramos, i us hi posareu fulles. I per mi és això, per mi, és, en aquests moments, és molt important, com va passar també amb Aragonès i amb Raúl en aquell moment, i ell va creure en un grup, i aquell grup finalment va fer gran a la selecció espanyola. Si això no ho pot fer el seleccionador i acaba cedint a determinades pressions, jo crec que quedarà a mig fer aquesta renovació.
Però és que, a més, salta a la vista que de totes les seleccions que hi ha al Mundial, la que fa un futbol més de club, el que té més automatisme, és la selecció espanyola. El que ve a aconseguir Luis Enrique, la forma de jugar, és una pura identitat. Per tant, desfàs tot el que l'amic has fet fins ara. És que no té cap tipus de sentit. Tu veus seleccions com l'Argentina, que no juga res, no hi ha automatisme, es canvien d'onze, canvien de sistema. Espanya és un equip reconeixible, després t'entrarà la pilota o no. Aleshores, trencar aquest canvi generacional, que com deia, com explicava ara, amb jugadors de 17, 18, 19 anys, els hi queda una dècada per davant, vale, segurament Luis Enrique no hauria arribat al proper Mundial, és massa desgast. Mm. Però almenys fas més camí del que venies fent.
Però no és que a part, perdona Joan, però realment creieu que hi ha jugadors que siguin millors? Pregunto, hi ha un mig del camp que sigui millor que el de Pedri? Hi ha un futbolista que sigui ara mateix millor que Pedri?
No. Un
mig del camp
Busquets,
millor que el de Piqué,
Rodri, Pedri,
perdó, Piqué, sí, clar, vull dir,
perquè Rodri ha jugat de central, però
hi ha jugadors que siguin
Gavi,
millors?
Pedri, sí.
És que parlava el Dami ara de la...
Que m'ha agradat més en aquest Mundial.
Sí.
A mi Rodri m'ha... Sí.
Absolutament, estic d'acord, però és que com que parlaves abans de mi de Pedri, de la pressió i de que ara se l'està assenyalant, fantàstic. Quin jugador hi ha millor?
No, això està clar. O sigui, en aquest
llavors, què fem?
No, però és que això de dir no, jo hagués portat aquest, portat a l'altre, això és històric,
Sí, però sí. Jo crec
des de tota
que
la vida.
En aquest sentit...
És una pràctica des de sempre.
No es pot descontextualitzar, crec jo, l'anàlisi de la llista i del qui has portat i qui no has portat sense tenir en compte la figura de Luis Enrique per determinades corrents d'opinió, per dir-ho finament.
I el debat també és el que va abans del partit de Costa Rica, perquè fer-lo fer-lo també després del dia de Marroc també té un punt d'avantatgista.
Sí,
una cosa molt ràpida, que és que jo crec que tot aquest diagnòstic que estem fent nosaltres a la federació el saben i el comparteixen, que jo crec que és important assenyalar-lo. O sigui, ells li reconeixen a Luis Enrique els resultats i aquest procés. Aleshores, per què se'l carreguen? Doncs per aquest desgast i perquè jo crec que se'ls fa feixuc ara iniciar un procés de 2 anys de cada Eurocopa, i ja no dic d'aquí 4 anys de cada Mundial, ara començar rodes de premsa a aquesta personalitat que ja sabem que és tan absorbent de Luis Enrique, i que si això, que si les preguntes d'alguns periodistes, que si l'stream, que si tot el que implica Luis Enrique, i que és un entrenador que és la principal figura de la selecció espanyola, que és un entrenador doncs que aglutina absolutament tot el que envolta la selecció espanyola, jo a mi em fa l'efecte que han volgut rebaixar el nivell, de cop i volta.
Escolta'm, oblida't.
Perquè tot el que estem dient nosaltres li reconeixen.
A veure, el debat aquest,
Ah, no? Llavors què?
No, el debat aquest que deia el Roger que s'havia de fer abans de Costa Rica ja hi era. És a dir, la figura de Luis Enrique està discutida des del primer moment, des del minut zero.
Però per part de la, no, per part de la federació, no?
Qui deia del tema de...
Sí, però...
Saps per què passa? De portar no. aquest o l'altre, eh? Saps, perquè
dic que passa...
era, era la roja mecànica...
Però, sí, no, però és que passa, escolta'm...
Nunca falta el gol... Escolta,
escolteu-me, la federació és absolutament permeable a l'entorn en el que viu. I viu en un entorn absolutament tòxic, absolutament caspós i absolutament lamentable d'uns mitjans de comunicació que tota la vida han putinejat i han controlat i han fet i han desfet el que han decidit ells des del sofà, i, bueno, des del sofà no, des de la barra de l'assador Donostiarra o des de la sobretaula de qualsevol indret de Casalucio, aquests llocs, com que ho han decidit des d'allà, ells volen seguir amb això. Aleshores, ja van intentar anar contra un seleccionador que va trencar aquests esquemes, que va ser Luis Aragonés, i que es va carregar el futbolista que
bueno,
era que
el
seu emblema.
Estàs dient en altres paraules el que he dit jo, però estàs dient,
no, no ho
estàs dient
jo,
en altres paraules
jo no
el que he dit jo.
Jo. Bueno, pues no sí. ho sé, pues enhorabona, eh? Però jo el que vull dir que està claríssim, que estem donant moltes sobre una cosa que és molt senzilla, que és, hi ha un entorn, torno a repetir, tòxic i dolent, que s'ha volgut carregar Luis Enrique. I d'altra banda, hi ha un seleccionador, un president de federació feble que té molts morts a l'armari com per poder afrontar a tota aquesta fauna que n'hi ha per ell, que ja li han tret coses.
Aquesta és la clau.
Clar, no és gratuït que li hagin tret els àudios famosos en Piqué, els àudios dient que a ver si no es cargamos a los del Sevilla, us en recordeu? Mm. Totes aquestes coses, totes les seves possibles prestar amb causes per corrupció, per diferents corrupteles.
I el que poden tenir encara.
I el que, clar, exacte, el que poden tenir.
Que és el més important.
I aquest senyor està literalment cagat. Jugadors que puguin el drama és que no s'han dut a Sergio Ramos. És a dir,
per això dic,
clar, que no s'han dit i que no s'han dit a Nacho i a tota aquesta fauna, aquests impresentables, vull dir que són jugadors absolutament mediocres. I jo l'únic on crec que s'ha de posar el punt ara és amb l'acció que han fet pel seleccionador.
Ara en parlarem.
Vale.
Mira, gràcies, Puqui. De fet, amb el Dami ha parlat amb alguns companys que estan per Qatar per copsar també el sentiment d'aquestes dues decisions i així també lligarem amb De La Fuente. El Dami ha parlat amb tres periodistes que segueixen el dia a dia de la selecció espanyola.
L'adeu de Luis Enrique. Miguel Ángel Lara, Marca.
Para mí el adiós no es una buena noticia. Creo que era el mejor seleccionador y que estaba construyendo algo que me parece muy interesante para el 24 y 26. Creo que al final también la federación ha visto que es un entrenador súper absorbente, ¿no? Que tiene muchísima personalidad, que quizás se ha equivocado en algunas cosas que no han gustado en la federación y que yo creo que la idea de juego y de proyecto gustaba, pero que no estaban seguros de poder reconducir o hacer que Luis Enrique variara algunas cosas, ¿no? En su modelo o en su forma de actuar y de pensar.
Iván Martín, OK Diario.
Después de lo que pasó contra Marruecos, las formas, sobre todo de cómo España no fue capaz de pasar a cuarto de final y la sensación que había en la federación de que habían pasado 4 años entre Moscú y Doha, pero el punto seguía siendo el mismo, ese partido de impotencia. Yo creo que la decisión más lógica. Sí, sí. En cuanto finalizó el partido, tanto Rubiales como Molina, director deportivo, salieron muy tocados y no tardaron en tomar la decisión que hemos conocido de que Luis Enrique no iba a seguir al frente de la selección, y yo creo que es lo mejor para todas las partes.
Javier Asprón, ABC.
Un resultado así en un Mundial, con la trayectoria que llevaba Luis Enrique, podía haber permitido su continuidad. Yo no la hubiera descartado nunca, me parece un entrenador muy bueno y que ha formado un equipo con esta selección, que es algo que yo creo que es básico para tener éxito en el futuro. Quizás se han juntado ciertos condicionantes o, bueno, no sé, la juventud de los jugadores, y que es verdad que tampoco España ha jugado como debería. Eso por un lado, ya digo, igual Luis Enrique podía haber seguido y no me hubiera sorprendido.
La arribada de Luis de la Fuente.
Un entrenador que conoce la casa, conoce jugadores y que no va a empezar de cero. Quizá la llegada de Marcelino o de algún otro entrenador supondría cambiar muchas cosas. Ya no solo la manera de jugar, sino a nivel de médicos, fisios, equipo de trabajo. Y creo que se mantiene ese proyecto, se mantiene esa idea. Y vamos a ver cómo le va de la Fuente, que yo creo que le tiene que ir bien. No tiene por qué ir mal, ¿no? Él ha demostrado en las inferiores que ha ganado cosas. Es campeón de Europa sub-19, sub-21, plata olímpica. es una persona que lleva la casa de 2013, no tiene por qué ir mal. Vamos a ver cómo arranca con Noruega y Escocia y la Final Four. Yo creo que si apuestas por él, tienes que mantenerle mínimo hasta la Eurocopa, ¿no? Hasta la Eurocopa mantenerle y luego ya verás. Pero yo creo que sí, si apuestas por él para hacer ese ciclo que te lleva mínimo a la Eurocopa.
La fuente es la continuidad, es el hombre de la federación, el hombre que apoyó a Rubiales cuando tuvo que dar esa rueda de prensa incómoda. Ahí estaban Jorge Vilda y Luis de la Fuente, no estaba Luis Enrique ese día en el salón Luis Aragonés. Y bueno, pues yo lo veo bien, yo creo que es una apuesta por seguir, por continuar con un estilo. Y bueno, y es un seleccionador que conoce muy bien a los jóvenes, que mucho de la base de esta selección ha pasado por sus manos. Y que los que vienen los tiene perfectamente analizados. O sea, que yo creo que es una apuesta buena y ojalá salga bien.
Me parece la mejor solución posible la llegada de Luis de la Fuente en su lugar. Me parece un técnico que conoce a todos estos jugadores de maravilla, que es algo que se da por hecho con todos los entrenadores, pero yo creo que él tiene ese plus desde que los conoce desde muy jóvenes y sabe buscarles las cosquillas. Entonces, por ese lado, creo que sale Luis Enrique, pero llega un seleccionador que, aunque no tiene el nombre de otra gente, lo puede hacer muy bien. Es un hombre de la casa, además yo creo que es un tío moderado, dialogante, tiene las condiciones necesarias para hacerlo bien.
Doncs això és el que es pensa també, entre altres periodistes que hi ha a Qatar, que segueixen el dia a dia de Luis Enrique. Ara, de fet, en trucarem a un altre que coneix perfectament Luis Enrique, però abans, ara que hi havia moment premium també aquí a la taula...
Pagament, però pagament, molt pagament, eh?
Sí, sí. Evidentment, una cosa no es pot desvincular de l'altra. Llavors, tenint en compte que la part futbolística ja l'hem analitzat, hi ha l'altra part que m'agradaria que em diguéssiu fins a quin punt té el pes que ha acabat tenint Luis Rubiales per tal de tenir aquesta decisió.
El que dic és que poseu en global, perquè ho fan pràcticament tothom, en el tracte de Luis Enrique amb la premsa, i jo crec que el tracte de Luis Enrique amb la premsa és correcte, perquè Luis Enrique, jo no li he sentit cap insult, cap menyspreu ni cap falta de respecte. Un momentet, confoneu respecte amb falta d'empatia. Ell, el que jo noto, que no té empatia amb la premsa, però és que no té obligació. Aquesta història jo l'he viscut al Camp Nou amb el Van Gaal i amb el pobre Robson. Ja ho he viscut, que són, sobretot amb el Van Gaal, que la premsa no tenia simpatia amb ell i ell tampoc la tenia amb la premsa, i era sincer. I Luis Enrique és exactament el mateix. Luis Enrique no té cap obligació de ser amiguete de tota aquesta pandilla. No
tenint en compte el nivell,
no té per què.
Tenint en compte el nivell que ell, el nivell al qual ell ha situat el joc, amb la qüestió... Ell sap que quan fa un Twitch està jugant a una cosa. Ell sap que quan respon de determinades maneres està jugant a una cosa.
Determinades maneres? Qui ha dit? Hòstia, comparat amb Mourinho... No, escolta, comparat amb Mourinho... Comparat amb Mourinho... Bueno, però és que Mourinho és l'ídol de tota aquesta pandilla, eh? De tota aquesta pandilla. Però és comparat amb el poca vergonya de Mourinho, el Luis Enrique és el caputxeta vermella. Hòstia!
No, jo crec que és evident el que diu el Dani, que en el moment que Luis Enrique s'obre un Twitch, el que està fent és anar a all-in, anar al caixa o faixa. És a dir, si guanyo el Mundial o arribo fins a semis, l'ateniu ben a dins, com es sol dir, ara, si cau, ell havia de saber què passaria. I et dic una cosa, crec que Luis Enrique és tan intel·ligent que estic segur que ell ho sabia. És a dir, ell quan fa la roda de premsa postpartit contra Marroc, ell ja sap tot el que passarà. És a dir, saps aquella sensació de quan tu ja saps que vas a morir, que ja estàs fins i tot alliberat? Doncs jo crec que en aquest Mundial Luis Enrique per això també fa el Twitch, perquè sap que segons com ja està mort esportivament parlant i per tant es deixa anar i se n'enriu de tot.
Però perquè això jo he viscut
i respecte
al sap com és la premsa.
I jo sóc Luis Enriquià a mort, però hi ha una cosa que sí que és veritat. Luis Enrique és a vegades escuet amb la premsa i a vegades també fa tot el respecte. L'etapa del Barça havia utilitzat el cognom d'algun periodista per deixar-li anar algun regalet.
Si cada vegada que parlem de la falta de respecte a Luis Enrique anem a l'exemple de Víctor Malo, que jo vaig escriure en un article al Mundo Deportivo que s'havia equivocat i que estava molt mal fet, si cada vegada que parlem anem a aquest exemple, és que pocs exemples més tenim. Perquè
és el més sonat.
No, és l'exemple. Perquè, insisteixo, que siguis esquerp, que no tinguis empatia amb aquesta, insisteixo, pandilla de putrefacte, que no tinguis empatia amb aquesta gent, no vol dir que siguis maleducat, no vol dir-ho.
Anaïs.
Seria jo més maleducat que Luis Enrique.
Jo penso que Luis Enrique té tot el dret del món a obrir-se un canal de tuits i a comunicar-se amb l'afició com ell considera que ho ha de fer. No crec que això sigui un problema, vull dir, si ell creu que és la seva manera més pràctica, està amb tot el dret. però sí que penso que tu com a seleccionador has de tenir molt clar quines són les teves funcions i el que has de fer. La primera és entrenar i que el teu equip jugui bé i guanyar títols, però guanyar després títols, també...
Sí, home, no és cap obligació guanyar títols, eh?
Vaja, competir per els...
intentar guanyar-los.
D'acord, doncs competir. Per guanyar-los, intentar guanyar-los, i després... Puc i deixa'm acabar aquí, jo t'he deixat de parlar. I després crec que també has de tenir molt clar quin és el teu paper a l'hora de comunicar-te amb els mitjans, que t'agradaran més o menys, però fins on jo sé segueixen el quart poder, per si algú li sona d'alguna cosa, en aquest país segueixen, bueno, en aquest país i en tots, segueixen sent els mitjans de comunicació. I penso que tu has d'intentar no ser amiguete. Jo no parlo de ser amiguete, no. Parlo de respondre amb un mínim de no semblar que tot el que t'estan preguntant de qüestions futbolístiques i el que falti, que la penya no tingui ni punyetera idea, que és el que ha estat fent aquests dies, especialment en la prèvia contra el Marroc. I a mi em sembla molt bé que això sigui la teva estratègia per ficar el focus en tu i en deixar de banda els jugadors. Em sembla perfecte que aquesta sigui la teva estratègia. Però després, si la gent parla i escolta i opina del que diem, doncs que no t'estranyi si les paraules que es dirigeixen cap a tu en aquest sentit, en el sentit aquest i no en el futbolístic, no siguin les que a tu t'agraden. I crec que en aquest sentit li ha faltat un mínim d'intel·ligència d'intentar doncs, fer aquesta part de la seva feina bé, però és que ja ho sabem que no li agraden, però és que no ho sé, una mica de respecte cap a la feina que fem, també.
És que discrepo, molt ràpid, és que discrepo de que hagi faltat el respecte. Ell no ha tingut ni empatia.
A mi em sembla que no ha contestat bé.
No ha tingut cap falta de respecte. Ha contestat totes les preguntes, no ha faltat el respecte i simplement no té empatia. No és un entrenador submís. I com que no és submís, perquè la paraula és aquesta, no és submís.
Respondre amb educació no vol dir ser submès.
Seu un moment que incorpori algú a la taula que coneix molt bé el Luis Enrique. L'hem volgut també convidar uns minuts al Tu diràs, que és el company Manfredo Álvarez. Hola, Manfredo, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buena nit, buenas noches.
Dando vueltas aquí al papel de Luis Enrique, tú que vaya, que lo conoces bien, y a cuál ha sido el motivo por el cual Luis Enrique quizá ha llevado a término esta actuación, entre comillas, mediática durante todo este tiempo. ¿Cuál ha sido su objetivo?
Yo creo que no tenía ningún objetivo de enfrentarse a los medios de comunicación. Yo creo que ha sido al revés. Yo conozco a Luis Enrique desde que los dos éramos niños, hace más de 30 años o 35 años, y él siempre ha sido un tío con mucha personalidad. Es verdad que nunca le ha gustado el tema de participar en tertulias ni en entrevistas de medios de comunicación más allá de lo que es, entre comillas, obligatorio a un futbolista profesional, que son las ruedas de prensa y los canutazos que llamamos nosotros después de los partidos o antes de los partidos. Y a partir de ahí, pues él dice, o siempre me ha dicho a mí, si gano me van a aplaudir, si pierdo me van a silbar. Yo creo que en lo que ha sido su etapa en la selección viene marcada fundamentalmente por una presión mediática, por su pasado en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona, que se extiende a un cariño más claro hacia el Barça que hacia el Real Madrid, y le tienen señalado. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en el Real Madrid, pues él era un tío que salió de Gijón, como quien dice, para ellos era un don nadie. Llega al Real Madrid, desde el primer día le cruzan, él mantiene su criterio, como en Gijón, de no conceder entrevistas personalizadas con nadie, responde en los inalámbricos, en las entrevistas estas durante los partidos, después de los partidos, con su carácter que tiene, les parece mal que le replique, y entonces está señalado. Y entonces yo creo que ha sido una persecución clarísima. Y además, todas las ruedas de prensa que ha tenido Luis Enrique, quizá alguna tensa como la última que dio antes del partido frente a Marruecos, él falla quizá en el continente, porque cuando está cabreado se le nota. Pero en el contenido, todas sus respuestas, futbolísticamente hablando, son correctas. O sea, él responde con fútbol.
Sí.
No vale jugar con dos barajas. No vale que me aplaudáis cuando sale bien y me pitéis cuando sale mal, manteniendo la misma propuesta. Yo es que lo tengo clarísimo. Y no es porque sea su amigo, que también. Es porque creo que él es correcto.
Pero en ese sentido, Y teniendo en cuenta que al final es noticia porque él en el momento en que ha hecho la cuestión del Twitch, pues ha pasado a ser noticia. ¿No ha sido, pregunto, desde tu punto de vista, llevar muy al extremo ese debate, esa contrapersecución, por así decirlo?
¿Por hacer el tweet, dices?
Y por su comportamiento, más que su comportamiento, su actitud en determinadas respuestas, pregunto.
Es que no lo sé, yo es que le he visto como siempre, le he visto igual de contento cuando está contento, igual de quemado, por decirlo así, cuando él se cabrea. Yo creo que lo del Twitch le ha venido bien, creo que volteó totalmente lo que era una postura adversa hacia él. Yo creo que cuando empieza el Mundial hay un 30% que le defiende porque Luis Enrique no caía bien, parecía un tío antipático. Cuando España gana a Costa Rica y él empieza con el Twitch, se forma un 70-30, ¿no? Sobre todo con la gente joven. Yo tampoco creo que él pretenda vender nada, ¿no? Creo que fue un acierto. Yo hace muchos años que le comenté, ¿por qué no eres un poco más cercano con los medios? ¿Por qué no te acercas más? Dice, lo que te decía antes, ¿no?
Sí, sí.
Dice, yo es que si gano me van a aplaudir y si pierdo me van a machacar. Y creo que ahora ganó mucha popularidad con la gente joven, con el Twitch, y luego en las ruedas de prensa ha sido él. O sea, yo no le he visto cambiar nada, de verdad.
Puqui, ¿alguna pregunta para Manfredo?
Hola, una pregunta. Soy Joan Puqui, del Mundo Deportivo. Y yo suscribo completamente su discurso, ¿eh? ¿Tiene la sensación de que Luis Enrique haya faltado el respeto en alguna pregunta, en una respuesta en sala de prensa a algún periodista?
Ninguna, es a lo que voy. Es que yo creo que no ha faltado respeto a nadie.
Pero, perdoneu, Manfredo, yo es que no he hablado en ningún momento de falta de respeto. Digo que a veces las maneras que tiene de responder... Sí. Pues es que lo acaba de decir Manfredo ahora mismo, hay maneras y maneras, y hay maneras que son mejores que otras, y tú puedes tener toda la razón del mundo, y tu respuesta puede ser futbolera y puede ser muy correcta, pero hay veces que las maneras definen, y para mí, el ejemplo que ha puesto Manfredo antes ha sido muy claro, en la previa del partido contra Marruecos, creo que las maneras que tuvo, no las respuestas, la manera que tuvo de responder... pues a mí no me parecieron acertadas. Y a mí, insisto, a mí me gusta mucho Luis Enrique, me gusta que tenga su idea, me gusta que se abra un canal de Twitch, que quiera ser cercano a la gente. Me parece fantástico que no quiera dar entrevistas, si es que no va de eso. Pero creo que un seleccionador, cuando está delante de los medios de comunicación en una sala de prensa, tiene que saber responder bien, porque las maneras nos definen, y ese día, pues ya se iría por nervios o porque quería ser el foco de atención, a mí no me pareció que sus respuestas fueran acertadas. Insisto, no la manera, sí, o sea, hablo de la manera, no del contenido. El contenido me pareció estupendo.
Yo es que creo que él, en esa rueda de prensa, lo que intenta es quitar toda la presión
a
su futbolista.
Absolutamente.
Claro. Decir, como con muchos, tú que lo conoces bien, como imagino, con muchos otros movimientos que hace Luis Enrique, que es todo para mí y que los chicos estén tranquilos, porque la gente ha hablado de Morata, la gente ha hablado del Twitch y de Luis Enrique, es decir, quitar presión. Eso es la estrategia que yo me refiero.
Vamos a ver, Luis Enrique, de tonto...
No.
Tiene lo mismo que de pelo Luis de la Fuente. O sea, nada.
Exacto.
Así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Él, cuando llega a la rueda de prensa, dice, hoy me van a preguntar por qué no dimos un pelotazo el día de Japón cuando le aprietan a Unai Simón. Y él dice, no me vais a sacar ese titular. No me vais a sacar el titular de que yo le voy a obligar a Unai Simón a que pegue un pelotazo o a culpar a Unai Simón por dar un pelotazo. Yo lo que digo es que nuestra idea es muy clara, el jugador elige en cada momento... Y entonces es cuando dice, cuando él... Es que es como, yo es que le conozco desde pequeño, y dice, ¡ja, ja, ja! Me pregunta cuando hace, ¡ja, ja! Claro, a todo lo pasado, es que me jugáis con dos barajas, es que no sé. Dice, claro, cuando yo le digo a mi futbolista que no pego un pelotazo, salimos jugando, genero superioridad numérica en ataque y marco gol, no me decís nada. Cuando el futbolista no da el pelotazo y la pierde, me decís que por qué no pego un pelotazo. Y entonces él piensa para adentro, creo yo, no me vais a sacar el titular de que tenemos que pegar un pelotazo.
Fantástico, hay muchas maneras para no sacar titulares.
Manfredo, pero es que esto que acabas de decir, él lo explicó claramente en la rueda de prensa. O sea, clarísimamente. La misma explicación hizo. Es más, me tengo que decir una cosa. Yo no soy amigo de Luis, lo conozco, él me conoce a mí. Yo no soy amigo de él, no tengo una relación estrecha con él. Le respeto mucho, siempre me he llevado bien con él y conmigo ha tenido un trato exquisito. Pero no tengo una relación de amistad. Te digo una cosa, se quedó corto. Si yo hubiera sido Luis Enrique, te aseguro que yo sí que... A mí sí que podrían decirme, Poquí ha sido muy, muy desagradable. Con los, a mí sí que me lo podrían decir. Pero Luis Enrique estuvo
volia sortir exquisito. Una mica d'aquesta roda de premsa contra el Marroc i preguntar-li al Manfredo una cosa que també havia sortit aquí a la tertúlia. Manfredo, ¿tú crees que Luis Enrique estaba con fuerzas para seguir? Porque estamos hablando mucho de la decisión de la federación, pero Luis Enrique tenía la intención de seguir si hubiera sido por él.
Mira, como dijo él, tengo más salidas que el metro. Bueno, fuerza tiene toda. Es que la gente, yo creo que le conoce poco. Yo sabéis que estoy en la cadena SER, llevo toda la vida en la cadena SER. Estuve también fuera del fútbol, sí. Con lo cual, en el Sporting de Gijón, 5 años director de comunicación, con lo cual conozco los códigos que se viven en un vestuario. Y la gente no se da cuenta, o sea, este es más duro que un bordillo, o sea, que puede con todo. Lo que pasa que también yo entiendo que en 2 días ha dicho, mira, si soy un estorbo, tampoco me voy a comer aquí la cabeza, voy a ganar más dinero que no lo necesita, o más tranquilidad desde fuera. Mira, yo creo que Luis Enrique deja la selección sin hablar con él. Yo soy amigo de él, como ya comenté, estuve en su boda, le conozco desde críos, pero las últimas relaciones... Lo vi hace un año que estuvo aquí en Gijón, estuve 2 días con él y hablamos por WhatsApp, bueno, no tiene WhatsApp ahora, por mensajes y tal. Y él tendría la fuerza increíble para continuar, pero yo creo que, me imagino habrá dicho, mi hijo Pacho lo está viendo, mi hija Sira lo está viendo, Lena, mi mujer, lo está viendo, lo ven mis padres, lo ven no sé qué. Dije, ¿a dónde voy? Ya me voy, me quito de aquí, no me queréis, que venga otro y que me mejore. A ver, yo creo que es así, porque... Si tú tienes... Él es como es, o sea, tiene esa personalidad. Vamos a ver, cada uno somos distintos. Entonces hay gente que es más diplomática, hay gente que tiene un carácter que puede ser más agradable, gente que es falsa, que está pensando una cosa y dice otra, y no, Luis Enrique va de cara. Y entonces, si te tiene que decir una cosa, te lo dice. Y eso no gusta, y hay un determinado... Vosotros sabéis, yo es que no soy corporativo, hay un determinado sector de la prensa en España y habrá en Cataluña y en todos los sitios que no le gusta que te repliquen. Que hay gente que quiere que tú bailes a la música que toca esta gente y dice, yo no bailo a esa música. Tú toca lo que tú quieras, yo no voy a bailar a esa música.
Lo que está claro,
yo te lo compro.
Lo que está claro es que Luis Enrique nunca baila la música de los demás, a que él no le gusta como mínimo, eso está clarísimo.
Claro, y eso sienta mal a mucha gente. Le gusta.
Manfredo Álvarez, ha sido un placer abordar este punto de vista. Un abrazo fuerte, que vaya muy bien, gracias.
Un abrazo para todos.
Un minut per sobre de la mitjanit. Hem parlat una estona de Luis Enrique. Parlarem ara també del nou seleccionador, de Luis de la Fuente. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Del 3 al 11 de desembre, Fira de l'Avet d'Espinelves, la festa de l'arbre de Nadal.
Compra l'arbre que més t'agradi. Passejant trobaràs parades d'artesans, torrons, formatges, embotits.
I podràs gaudir d'activitats i espectacles musicals.
Del 3 al 11 de desembre torna la Fira de l'Avet d'Espinelves, la festa de l'arbre de Nadal.
11 d'avui. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 15 de maig de 1988.
I el número de la sort, el...
L'11.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
sobre de la mitjana d'intensitat avui a la tertúlia amb el Joan Poquí, amb l'Anaïs Martí, amb el Toni Joan Martí.
És que em voleu vendre coses de Luis Enrique.
Torni una altra vegada, estic Poquí, per un dia.
Apagueu el Poquí una estona, sisplau.
Ja, que en dia de fora et ve amb aquesta intensitat.
M'encanta, m'encanta que vingueu així.
Això el mateix amb Luis Van Gaal, que jo primer era contrari a Luis Van Gaal.
Després l'escoltarem, que diu que fa petons Luis Van Gaal. Abans,
en Poquí segur que n'hi va fer algun.
Segur. No, era aquí, era Robson, no?
Robson a...
Carmen Sevilla.
Carmen Sevilla.
Jo estava davant.
Tu estava... Imagina't. Jové, hola, Oriol Jové, què tal? Bona nit. Bona nit, saludo.
Hola, hola.
Estàvem parlant de Luis Enrique, ara parlem de Luis de la Fuente, però abans, els jugadors s'han pronunciat, jo crec que en massa, sí, respecte a Luis Enrique.
Sí,
no?
Sí, sí, la veritat és que fins fa poques hores els seus futbolistes a la selecció, en majoria li han agraït la tasca al capdavant a Luis Enrique. Gavi, per exemple, ha escrit a les xarxes: moltes gràcies per apostar i confiar en mi per la selecció. També ha recalcat el mitjentre blaugrana que Luis Enrique ho ha donat tot per la selecció i li ha desitjat el millor pel futur. Ho has donat tot per l'equip i sempre t'estarem agraïts, diu Gavi. En la mateixa línia, Pedri li ha agraït la confiança i el suport des del primer moment i l'haver cregut i cuidat sempre al grup. No hem arribat on volíem al Mundial, però segur li diu que el futur et depararà nous èxits. També li ha desitjat sort al nou seleccionador Luis de la Fuente. Sergio Busquets també ha fet una publicació agraint-li les coses que ha seguit aprenent amb ell després de molts anys. No només els joves s'han pronunciat sobre aquest adeu de Luis Enrique. Ha destacat Busquets també que hagi creat un gran grup amb grans valors que quedaran per sempre. Hi ha hagut també missatges de Jordi Alba, sí, Eric García, de Carvajal, de Coque, de Carlos Soler, que ha estat per exemple el primer, un altre dels joves en aquest cas, que ha confiat a Luis Enrique. Ha dit Carlos Soler que ha estat un plaer aprendre tant i tant al teu costat.
Una cosa ha quedat clara i és que la plantilla estava amb Luis Enrique, i això ha quedat claríssim. I ara haurà d'estar amb Luis de la Fuente. A veure, Dami, jo crec que molts poc o molt el coneixen, però Luis de la Fuente, què podem dir d'ell?
Doncs és un tècnic sense massa experiència al futbol d'elit, un entrenador marcadament de categories inferiors, però que donada la línia marcada per Luis Enrique pot ser una bona aposta. Ja és d'esperar que De La Fuente continuï la línia i aposti pels joves que ha tingut a la sub-21, no només a la sub-21 sinó en categories encara més inferiors. Els futbolistes joves que ara formen el nucli de l'absoluta. És campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-19, or als Jocs Mediterranis amb la selecció espanyola sub-18. L'any 2018, paral·lel al nomenament de Luis Enrique amb l'absoluta, Luis de la Fuente va agafar la sub-21 i un any més tard es proclama campió d'Europa de la categoria, el seu gran èxit, i finalment té també la plata olímpica als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Com a anècdota, sí, ell ja ha debutat com a seleccionador, sí, espanyol absolut, sí, al juny de 2021, a les portes de la passada Eurocopa, va haver de dirigir el famós amistós contra Lituània a Butarque perquè l'equip de Luis Enrique estava confinat per protocol Covid. Va guanyar 4-0, per tant, un partit, una victòria, com a seleccionador espanyol absolut. Més enllà d'això, debutarà el 25 de març contra la Noruega de Haaland a la classificació de l'Eurocopa, i el dia 29, això serà la primera aturada de l'any, diguem, 25 de març, contra Noruega a casa, i el 29 de març jugarà a Escòcia, i ja el mes de juny doncs té la Final Four de la Nations League a Països Baixos.
Què us sembla la tria? Començo per tu, Toni. Què us sembla la tria?
A mi em sembla que per una part té sentit a nivell que és una aposta continuista, que al final no deixa de ser un formador, i per tant vol dir que sí que Rubiales entén que la selecció està en un cicle de regeneració. Tots els Valdes, Gavis, Pedris, entén que tindran el seu espai per seguir creixent, però de cara a jugadors més contrastats, de cara no tant a la part esportiva o tàctica, sinó a la part psicològica, a la part de motivació, crec que la pèrdua és espectacular. Crec que serà pràcticament impossible que jugadors amb experiència com Alba, Busquets i companyia, de tenir un motivador nat amb nervi a mirar al costat i tenir a Luis de la Fuente, que amb tot el respecte no ha fet res, crec que serà impossible per estimular-los. De fet, estic segur que alguns, veient el relleu a la banqueta, decidiran donar un pas al costat, sí, a la selecció, sense cap dubte.
Noms...
Un o dos,
no? Entenc que estàs parlant amb Busquets i Jordi.
Sobretot de Busquets, i no sé si algun més, però en el cas de Busquets ho estic plenament convençut.
Però realment pensaves que hi havia alguna possibilitat de que d'aquí 4 anys Sergio Busquets, ara amb 34, independentment del que hagi passat amb Luis Enrique, però si a mi em diuen que d'aquí 4 anys Busquets jugar un Mundial, estaria, vaja, que em trec la barretina o el barret, no, com es digui, li faig tres reverències, perquè és que em semblaria
insòlid i més després de com l'hem sentit aquests dies, que no ha volgut ser clar, però tampoc ha estat gaire ferm amb la seva idea de seguir.
No quatre, però igual que, no sé, al barri hi ha el típic negoci de tota la vida, el ferreter que et feia les claus i quan de sobte es jubila i ho fa el seu fill, dius, ui, ja no és el mateix, ja canvies? Doncs el mateix. Jo crec que hi ha jugadors amb trajectòria que, amb tot el respecte cap a Luis de la Fuente, pensaran, a mi què m'has d'explicar? Jo aquí dono un pas al costat, em centro en el meu club i ja està, otra. I crec que això passarà.
Pot ser.
Jo, mira, saps què passa amb aquest senyor? Jo crec que no se li pot discutir que ha estat amb la Sub-21, no? I va guanyar la Copa Europa, va arribar a la final dels Jocs Olímpics del Japó, que va, allà va fer... Bueno, va provocar la lesió de Pedri, que va pagar el Barça molt car la temporada passada. Al marge d'això, he estat revisant aquesta tarda el seu palmarès com a entrenador de club, fa riure.
Que deia el Dami ara, sí.
És absolutament lamentable. I després a mi em passa una cosa amb aquest individu, i és que vosaltres sabeu que jo sóc seguidor, sóc, diguéssim, fan
de l'Atlètic
Club. Aquest senyor forma part de l'única vegada de la història de l'Atlètic Club que jo l'he vist amb... Li he tingut mania, en aquest club. Aquest senyor era lateral esquerre de la defensa de Macarras, de Javier Clemente, que van lesionar a Schuster i a Maradona.
Molt bé.
Eren perquè el Macarra principal va ser Goicoechea, però tota aquella defensa era una pandilla de guarros, em perdó.
Val.
Sí, bueno, una pandilla d'homes molt durs, saps? Sí. I aquest era lateral esquerre, i era molt dur.
Val. Però això és una qüestió personal.
Sí, sí, aleshores en aquest tio no el puc veure amb bons ulls.
Van guanyar lligues,
Sí, exacte. I una final de Copa amb agressions...
De Javier Clemente.
Sí,
exacte. Un gran equip.
Un gran equip.
Un gran equip. Lligues, una Copa i una Supercopa.
Correcte. Sí, i allà es va acabar.
Allà estava De la Fuente, allà amb Literán, Zurciaga.
Sí. A l'esquerra, ja ho he dit, estar dient el mateix que deia jo, el Damià.
Sí, el mateix.
Exacte, estàs dient el mateix que acabava de dir el gran Atlètic de Clemente.
Però és que al final hem de pensar que enmig de
pandilla de miserables i de guarros. I deixa'm dir
Pugui, com has vingut avui, Pugui, per favor?
Serà Iñaki Sáez. Avui ho he vist en el...
Serà
el nou Iñaki Sáez.
Ha sortit aquest nom també a la redacció abans.
A mig de temporada, tenint en compte que aquest Mundial s'ha celebrat, quan s'ha celebrat i on s'ha celebrat, qui preteníem que ara mateix vingués a ocupar la banqueta?
Marcelino.
Panivino.
Què vols que et digui? No sé exactament dels
dos. Em sembla algú amb una mica més d'ascendència per entrar al vestidor.
I amb més respecte que el que generarà Luis de la Fuente.
Que li pot anar molt bé, que segur que coneix a jugadors, però jo tinc la sensació de dir, tu guanyes o perds respecte al que tenies? Jo crec que ara mateix, vist des de fora, i segurament em falta coneixement sobre Luis de la Fuente, però tinc la sensació que és un pas enrere.
Home, i tant, vull dir, perquè al final Luis Enrique serà com serà i ens agradarà més o menys la seva actitud, però vaja, que és un gran entrenador i amb una idea de futbol que és fantàstica i una connexió amb els seus jugadors que és brillant i amb l'afició amb la que té al seu costat també. I insisteixo que a mi és un entrenador que sempre m'ha agradat molt, ho dic perquè ja hem posat ja veig alguns comentaris a les xarxes socials de que si defensem la caverna.
No
hem dit això. A mi m'ha semblat que Luis Enrique ja és el primer que ha dit que havia rebut un tracte absolutament lamentable per part de molts companys de la premsa de Madrid i és el primer que he dit. I perdona, Dani, però és que si no ho dic realment...
Absolutament.
Que al final,
només faltaria, què ha dit?
I a més, una altra cosa, Luis Enrique fins ara el vestidor era un atac, una bassa d'oli.
Sí, mira, ara llegíem les...
Tu creus que és el mateix quan ets un jugador i segurament vius en la teva bombolla on el teu entorn et diu que ets un dels millors jugadors, que has d'anar convocat, li fas la mateixa cara a Luis Enrique quan ha dit per activa i per passiva que aquí qui posi caretes va fora i que ell vol un perfil determinat que amb Luis de la Fuente? Tu creus que ell podrà controlar el galliner de la mateixa manera, amb la mateixa ascendència que ho feia Luis Enrique? I dos, podrà controlar els mitjans de comunicació? Perquè ara molt bé, perquè ara és la nova etapa i toca pujar-se el carro.
Com comenci a palmar...
Però la primera derrota...
Sí,
amb Luis Enrique no s'han tallat, a Luis de la Fuente...
Però també és veritat que Luis de la Fuente no té el mateix origen que Luis Enrique.
Però Luis de la Fuente és el més semblant a Luis Enrique.
Del 0 al 10, Luis de la Fuente il·lusiona 0.
0, 0, 0, 2 o 3.
Fem una enquesta i no passa de l'1.
Dic una cosa.
Un moment, Joan, un segon, Damià. Digues. És que la fórmula no és que...
Bueno, parla.
Espera't un moment.
No, no, que Luis de la Fuente mediàticament il·lusiona a zero, però si tu el que vols és continuar el projecte que havia iniciat Luis Enrique, aquesta transició i aquest rejuveniment, ostres, jo em sembla que la decisió més coherent una vegada la Federació Espanyola decideix prescindir a Luis Enrique i estiguem més o menys d'acord és posar l'entrenador de sub-21 perquè coneixes tots aquests nois que ja ha tingut. A partir d'aquí, noms que havien sortit, de veritat, Marcelino García Toral, jo crec que és un entrenador que probablement, no ho sabem, però hagués pres decisions més conservadores i hauria pogut caure en tentacions. Ei, que hem de veure la llista de la Fuente, que jo no sé quina serà.
Clar.
Però tots aquests noms, que tots aquests, no, jo no la sé, però tots aquests noms que han sortit, és possible que Marcelino García Toral hagués caigut en les tentacions de retornar amb Ramos, que si Aspas, que si aquest, que si l'altre. A mi em sembla que el més coherent, si tu vols que Pedri t'arribi bé amb 23 anys, que Dani Olmo, que aquest, que l'altre, és donar-li les claus a la Fuente. A partir d'ara, si el juny a la Nations League jugues contra Itàlia i perds 3-0, doncs se li acabarà el crèdit, perquè el problema quan tu no tens trajectòria és que no tens crèdit. Això sí que t'ho admeto. Vale. I Marcelino potser en tindria més. Val? Bueno, però és que si tu vols seguir el llegat de Luis Enrique, aquí poses.
Digues, el nostre, és que us equivoqueu.
Puc i queden amb un protagonista.
Us equivoqueu amb la fórmula. La fórmula no és a qui poses per seguir el llegat. El llegat és a qui poses que sigui servil amb la caverna. Aquesta és la fórmula. I han buscat el que creuen que serà servil amb la caverna, ni més ni menys.
14 minuts per sobre de la mitjanit. Parlem amb algú que coneix bé Luis de la Fuente.
Udirà amb Dani Aguilar.
Ha estat jugador seu a la selecció sub-21 en els últims anys i hem volgut trucar-lo per saber com és Luis de la Fuente, entrenador, exjugador del Barça, ara mateix fent-ho molt bé a l'Sporting de Braga. És Abel Ruiz. Hola, Abel, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. I en primer lloc, deixa'm preguntar-te com estàs, com tenim a l'Abel Ruiz. Heu tornat a la feina ja amb el Braga, Abel?
Sí, no, nosotros no, prácticamente no hemos parado... Bueno, el parón este de selección que tuve sub-21, ¿no? La semana que yo estuve con la sub-21 paró el equipo, pero no estamos con la tasa de la liga y no hemos parado así como, pues eso, pues como varios equipos que han parado 20 días o así, ¿no?
Molt bé. I vivint aquest Mundial des de fora, però imagino que allò absorbint futbol com estem tots en aquests moments, en aquestes setmanes, i deixa'm que t'ho pregunti directament, com has viscut aquesta eliminació de la selecció espanyola? Tu coneixes perfectament la federació, coneixes perfectament el funcionament de les seleccions, com l'has viscut, Abel?
Bueno, creo que al final todos teníamos mucha ilusión, ¿no? De que España pudiera conseguir algo grande y más, pues también después de ese primer partido que fue un partido increíble, ¿no? Todos creíamos que España era favorita y podía llegar, ¿no? Por lo menos a semifinales y bueno, es verdad que ha sido un batacazo y hay que remontar, saber que hay que cambiar cosas y bueno, pues mejorar para poder estar en la élite, llegar a semifinales como mínimo y ganar un gran torneo, ¿no? O sea, ahora ya he puesto la cabeza en esa Nations League del verano que viene.
De fet, s'ha parlat molt de les causes per les quals s'ha arribat així, ara preguntaré per Luis Enrique, però una d'aquestes causes es parlava d'aquesta convocatòria i de la falta potser d'alguns davanters referencials, com ho podria ser també l'Abel Ruiz. No sé què en penses de cara a poder tenir més opcions amb aquest pla B.
Bueno, al final las decisiones de convocatoria son de Luis Enrique. Yo le tengo muchísimo aprecio a Luis Enrique, me parece un entrenador increíble, una persona fantástica y él ha elegido lo mejor que él ha creído y ha ido con eso a muerte y hay que respetarlo, ¿no? Creo que es, como te he dicho, es un entrenador fantástico y le deseo mucha suerte en el futuro.
Sé que la pregunta segurament no és còmoda, però ¿tu entens la decisió que s'ha pres amb Luis Enrique?
Bueno, yo ahí no tengo nada que decir. Al final, pues, es verdad que como te he dicho, se tenía muchísima ilusión en el Mundial, ¿no? Y pues el no pasar de octavos, pues quizás creo que ha sido, ¿no?, el peso grande que ha hecho que Luis Enrique deje la selección. Creo que es algo pues que al final pues es normal, ¿no? Si si un objetivo que tienes es, ¿no?, pues por lo menos llegar a semifinales y caes mucho antes, pues al final pues el primer damnificado es el entrenador.
Com en moltes altres ocasions, sí senyor. I ara entra Luis de la Fuente, i per això també truquem a l'Abel Ruiz, més enllà de saber com li van les coses, després també li preguntarem que li van molt bé les coses a l'Sporting de Braga, a Portugal, però l'Abel Ruiz coneix perfectament Luis de la Fuente, ha estat entrenador seu a la Sub-21, és el davanter referència de la Sub-21 des de fa ja alguns anys a l'Abel, i deixa'm la primera pregunta que et faig. És, diguem, del substitut adequat, entenent que Luis Enrique, segurament, com has dit, era un entrenador propici per a aquesta selecció, és Luis de la Fuente un bon substitut, l'adequat?
No, creo que es un sustituto ideal porque al final es un hombre de la casa. Luis de la Fuente lleva, no sé si 8 o 9 años en la federación y siempre ha dado todo por las categorías inferiores de la selección, y bueno, yo he tenido la suerte de poder estar con él en muchas ocasiones, pues al principio más como segundo entrenador que venía, ¿no?, pues acompañar a Santi Denia, y luego más adelante, pues luego en Sub-18 y ahora en Sub-21, pues he podido disfrutarlo como primer entrenador. Y me parece un entrenador magnífico, un entrenador de la casa que va a seguir con el estilo que viene la selección últimamente, y creo que puede ser bueno, ¿no?, para los jóvenes también, como estaba haciendo Luis Enrique, el que siga confiando en la juventud, y muy contento, ¿no?, porque es un entrenador con el que he compartido muchas cosas, ¿no? En Sub-18 pudimos ganar los Juegos Mediterráneos con él, y fue una experiencia increíble, y ahora en Sub-21 pues estábamos haciendo una muy buena clasificación y pensando en ese europeo de este año, ¿no?
Per tant, qui, diguem, no conegui molt bé la idea futbolística de la Fuente ha de ser continuista respecte al que aportava Luis Enrique. Serà així, tu creus?
Sí. Yo creo que quien haya visto los partidos de la Sub-21, ¿no?, en los últimos años, pues ve que los equipos de Luis de la Fuente son equipos que dominan el partido y que intentan ser ofensivos para conseguir, ¿no?, el gol. Y creo que es eso, que va a continuar con la misma línea de Luis Enrique, pues quizás con sus matices que tiene Luis de la Fuente, pero más o menos el estilo va a ser el mismo, va a ser el de tener la posesión e intentar ser ofensivos, ser verticales para hacer goles, que al final es lo que cuenta en el fútbol.
I altra cosa, segurament també, això és una qüestió més futbolística, però des de la perspectiva més personal, ara que venim d'un lideratge tan marcat i tan personalista com el de Luis Enrique, quin tipus d'entrenador és, en aquest sentit, en relació, per exemple, amb pesos pesants, malgrat que ara hi haurà un relleu generacional i segurament es trobarà jugadors joves que ell ha tingut i que ell coneix, però quin tipus d'entrenador és en relació amb el futbolista?
Bueno, es un entrenador muy cercano, una persona súper amable, súper agradable. Se puede conversar con él tranquilamente y yo creo que le va a venir muy bien a la selección, porque bueno, como tú dices, pues conoce a prácticamente todos los que han podido participar en la selección estos últimos años, y le va a venir muy bien porque nos conoce a todos muy bien y seguro que va a dar el máximo para la selección, porque como te he dicho, es un hombre que lleva toda muchos años, ¿no?, en la federación, y voy a intentar dar el máximo para ayudar a la selección, seguro.
Muy bien, en aquest sentit, no sé si hi ha hagut algun missatge de mister, ¿no?, que lo hemos hecho muy bien juntos, ¿o qué?
Bueno, ojalá, ¿no? Yo encantado, yo quiero ayudar a la federación como siempre lo he hecho, ¿no?, desde bien pequeñito que vengo a la selección y he crecido muchísimo viniendo convocatoria tras convocatoria y estoy muy feliz, ¿no?, de haber podido ayudar en todo lo que he podido a la selección, y bueno, ojalá pues continuar con la absoluta y ahora con Luis de la Fuente.
Doncs seria fantàstic. Escolta'm, i acabo ja. Deixa'm preguntar-te per tu. Contracte fins 2025 a Braga, a Portugal. Estàs content? T'hi veus allà? Com estàs, Abel?
Sí, yo estoy muy contento, estoy en un gran club, en un club que me quiere muchísimo y estoy feliz aquí, siempre lo he dicho, siempre he dicho que el día que salga la oportunidad y tanto yo como el club creamos que es el momento de salir, pues tendré que salir, pero de momento estoy estoy muy contento y estamos haciendo una muy buena temporada. Estamos terceros en Liga y ojalá no podamos seguir así y creciendo.
Va marxar del planter del Barça per buscar sort a Portugal i l'està trobant, i s'ho mereix. Abel Ruiz, davanter de la selecció sub-21, ara ja exjugador de Luis de la Fuente, que s'ha convertit en el nou seleccionador d'avui. N'hem parlat uns minuts amb l'Abel. Ha estat un plaer. Seguim en contacte, Abel, que vagi molt bé.
Nada, placer es mío. Un abrazo.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Amb l'Abel Ruiz, xerrant uns minuts d'aquest canvi de Luis Enrique a Luis de la Fuente. Aparquem ja la carpeta de Luis Enrique a Luis de la Fuente. Mira, aquí, escolta'm.
Digue'm.
Ha perdut el Real Madrid de bàsquet. Ha perdut 94-95 contra el Mónaco.
Quina nit. La Champions, sí, 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 el bàsquet.
Això no és definitiu, per això el bàsquet no, juguen 50.000
partits. Hosti, no estem contents
però
mai.
Però avui pot
avui
estar...
M'ho diu l'Albert Ferran des de redacció. A veure, tot això ha passat avui. Demà a les 8 i arrenquen demà els quarts de final, i en volem parlar també en uns minuts al tu diràs del Mundial. Demà a les 8 d'Argentina, Països Baixos, coses que hem de saber d'aquesta prèvia. Sape.
Doncs si et sembla, començo per l'Argentina, on tota l'atenció està centrada en un nom principalment, com és Rodrigo de Paul. Mitjans argentins van explicar que el migcampista de l'Atlético està tocat, també Di Maria, i que tots dos són dubte per jugar demà contra Països Baixos. Avui moltes preguntes sobre aquesta qüestió a la roda de premsa, a un Scaloni que no ho ha encaixat del tot bé.
En principio el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada, entonces no sé por qué me preguntas cómo saben que Rodrigo pasa algo con él, es muy extraño, y con esto ya saben qué quiero decir. Bueno, están en principio bien, vamos a ver hoy el entrenamiento para decidir la alineación, pero bueno, repito, ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé dónde salen estas informaciones.
Això ha estat Dani a la sala de premsa. Sí. Després, en zona mixta, més preguntes en aquest sentit, més males cares d'Escaloni amb aquestes informacions.
Te quiero preguntar cómo está Rodrigo de Paul. Algo has hablado en conferencia, pero quiero, si puedes dar algún detalle, si va a estar en condiciones como para jugar mañana.
¿Pero por qué lo pregunta?
Porque se hizo unos estudios y no terminó el entrenamiento.
Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo.
No te voy a decir que me lo dijo.
Pero el entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho.
¿Te enoja, Leonel, eso?
No me enoja, el entrenamiento fue a puerta cerrada.
No, digo, esta información que surja sobre el físico de Rodrigo Paul.
Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa las informaciones que salgan cuando las cosas no... o cuando no hay prensa. Eso es algo que creo que tenemos que aprender y mejorar. Todo el entorno de l'Argentina, de la selecció.
Doncs, per tant, queda clar que no li ha agradat que hagi transcendit aquesta informació. Per les imatges que hem vist, després de tanta pregunta, Dani, tant de Paul com Di Maria han treballat sobre la gespa. Demà veurem si la imatge era real o pura estratègia, perquè és aquella estoneta que poden presenciar els mitjans de comunicació. Més enllà d'això, Scaloni responent ja sobre una mica sobre el partit a si han preparat els penals. Compte amb la comparació que fa.
Penales sí, patearon ayer, patean siempre, patean después de los partidos, de los entrenamientos, se quedan pateando. Después, cuando vas a patear, es una caja de fósforo el día del partido. Así que, bueno, esperemos no llegar a esa instancia. Esperemos pasar antes, pero bueno, estamos bien.
Una caixa de mistos, allò que el treus, algun s'encén i algun no. El seleccionador argentí Scaloni diu que espera un partit atractiu amb dos equips amb clara voluntat ofensiva però que no descuiden tampoc la part defensiva.
I serà demà en aquest partit...
I si fa vent i s'encén una barbacoa...
Puf! És una putada.
És una putada,
sí.
Més val que tinguis pastilles.
Anava a parlar de barbacoa, però vaig molt malament de temps, ja per un altre dia. A veure, Dami, el deixem anar a descansar, el Dami, que és tardíssim allà a Qatar. Demà estarà en aquest Argentina-Països Baixos.
No, per això està, està per treure. Vull dir que no però està de vacances.
Escolta'm una cosa,
Dami, vas amb bermudes o no?
Bueno, només amb les immediacions... Només amb les immediacions de l'hotel pels matins, però sí. Han ballit molt malament allò que no es podien amb bermudes o que les dones fins i tot no podien dur no podien vestir de segons quina manera, no? Aquí tothom va com vol. Sense problemes.
Tant de bo que segueixi així després del Mundial, que és l'important. Dami, sobre aquest partit, com preveus tu que pot ser aquest Argentina-Països Baixos de demà abans de deixar-te anar a dormir?
Doncs el veig molt igualat, em sembla totalment incert. suposo que Van Gaal haurà ideat un entramat per engabiar Messi. M'imagino sí. Un partit molt complicat per Messi. I jo crec que ja és hora que Argentina, que se mantengui, li guanyi ja algú. Crec que aquesta és la prova. Va acabar demanant l'hora contra Austràlia, va perdre contra Aràbia i enmig li ha guanyat a dos equips que estan bé, com Mèxic i Polònia, però que estan molt per sota del nivell. A més, la primera gran prova per Argentina, seria una gran decepció caure. Algú pot pensar que, bueno, que no està tan malament, no? Que no és França, no és Brasil, no és Portugal, no és Anglaterra, però Països Baixos, compte, que sense fer un gran Mundial, l'altre dia ja va guanyar contra els Estats Units, que venia bé, i em sembla un partit dificilíssim. El que sí dic és que tots els que estem aquí, o sigui, hi ha unes ganes d'un Brasil-Argentina, o sigui, ara mateix hi ha unes ganes increïbles. Sí, sí, o sigui, que res, que passi Argentina, que passi Brasil i que tots ens puguem endur aquest regal.
I demà ens ho explicarà el Damià López. Dami, fortíssima abraçada, bona nit, descansa.
Igualment, bona nit a tots.
Bona nit, bona nit. Sobre el partit de demà, Anaïs, sobre el que pugui passar en aquest Argentina-Països Baixos.
Ai, mare.
Molta tensió en el partit, molt, no?
Molta, perquè és que ho deia el Dami ara, Països Baixos no em sembla que estigui fent un Mundial absolutament extraordinari, però sí eficient.
Absolutament.
I Argentina, que va començar malament, tinc la sensació de que ha anat millorant, però no sé si serà suficient com per poder arribar fins on volen arribar, que és a guanyar aquest Mundial. Llavors estic molt d'acord en que demà és realment la primera prova de foc que tenen i la sensació d'Argentina és que segueixen depenent, com no pot ser d'una altra manera, de...